tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment I sobretot la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política I econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez I Fini Lleó. Sempre amb tu.
Dimarts 12 d'abril de 2016. Benvinguts I benvingudes a un nou Sempre amb tu. Molt bon dia, Fini.
Què tal? Molt bon dia.
I tornem a ser puntuals a la nostra cita dels migdies a la Cala Ràdio. Programa 58. Si no me'n recordo malament de l'apunt que portem, eh?
58, vas bé.
La veritat és que això anem sumant, eh? Anem sumant aquí programes. Escolteu, vinga, va, posem fil a l'agulla al programa. Avui a les notícies parlarem de la Diada del Parkinson de les Terres de l'Ebre que celebrarà aquest diumenge a l'Ametlla de Mar. I ho comentàvem a les notícies. Avui ho repassem a l'informatiu. Dia, sens dubte, per sensibilitzar-nos, per conscienciar-nos, per ajudar aquelles persones que pateixen aquesta malaltia, perquè mai sabem, I a vegades ho hem de pensar, eh? Si mai ens pot tocar a nosaltres en la pròpia pell o en la pell molt pròxima. I per tant, és una cosa que hem de fer, sens dubte.
Tots estem al bombo? Tots estem en aquesta loteria, Dani.
La loteria ens pot tocar o no, però...
Tots hi estem. Activitats, lúdiques també, parlem de la carrera, Summit, no?, a fer quilòmetres pel Parkinson, però hi ha la banda de cornetes, hi ha la batucada, també el grup escènic, hi ha rumba,
hi ha
esmorzar, botifarres...
No parléssim d'això, que hem d'anar primer a fer esport, eh?
No, per això que hi ha de tot, podem ballar, hi ha rumbeta, vull dir, però ja en parlarem.
I escolta'm, saps que el mateix diumenge, i molt a prop de l'esplanada de l'Alguer, on es faran doncs, aquestes activitats, hi ha una altra activitat també molt interessant?
Molt interessant, unes jornades pel canvi.
És una de les activitats propostes que s'organitza a la població. Parlarem amb una de les organitzadores, la Eli Bonfill. La coneixeu perfectament, està amb nosaltres els dimarts al Naturalment. Amb ella parlarem precisament d'aquestes jornades pel canvi. Parlen d'alimentació, parlen d'educació, parlen de medi ambient, temes variats I on també es presentarà aquest grup de consum ecològic, La Panera, diguem-ne una mica de cara al públic. Entrada lliure gratuïta en aquestes jornades pel canvi de diumenge.
Una de les coses que m'han cridat l'atenció és el banc del temps.
Ho sabrem al temps de l'entrevista, la segona part del programa abans, però entre les notícies I l'entrevista Tor de Guàrdia. Avui amb l'Antonio Comès del Sum parlarem del tall de digestió, que per cert, no està mal dit dir-li tall de digestió, realment la paraula clau és hidrocusió. Però bueno, seguim dient-li tall de digestió que ningú mos dirà res.
I acabarem parlant també de custòdia del territori, naturalment, l'apartat avui amb l'Aurora Enriquena I en Xavi Soler.
Ja que l'Eli la tindrem per l'entrevista, doncs la resta de la plantilla del Naturalment que es dediqui a parlar avui de la custòdia del territori, com ja veieu, molts de continguts durant la pròxima hora, aquí al Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Titulars de l'actualitat d'aquest dimarts 12 d'abril de 2016, la Diada del Parkinson de les Terres de l'Ebre aquest diumenge a l'Ametlla de Mar.
Paral·lelament, els quilòmetres que recorrin a la 100% Half Marathon es sumaran a la xifra mundial del Run for Parkinson's. Les AMPA d'Amposta insisteixen a ensenyament que mantinguin els 10 grups de P3 o amenacen a mobilitzar-se.
La preinscripció ha estat de 190 alumnes de primer curs d'infantil amb l'escola pública Agustí Barberà I la concertada Sagrat Cor amb menys demanda. Adjudicada per 1 milió d'euros la reforma del pont de l'Estat de Tortosa.
L'Ajuntament de Tortosa ha adjudicat l'obra a la UTE Bardera Obres Civiles I Marítimes Acciona Infraestructures. El termini d'execució, 10 mesos. El Copate reclama al govern els recursos pendents per poder iniciar els tractaments contra la mosca negra a l'Ebre.
L'organisme de polítiques ambientals no ha pogut liquidar la campanya de 2015 perquè encara ha de rebre els 673.000 euros anuals compromesos per la Generalitat. Apareix un altre exemplar de dofí de cap d'olla gris en una platja de l'illa de Buda.
L'exemplar de 3,25 metres de llargada I el segon localitzat al delta de l'Ebre en un mes va morir poques hores després de quedar-se varat en una zona de poca profunditat.
L'actualitat d'aquest dimarts a la Cala Ràdio. L'associació Parkinson Terres de l'Ebre celebrarà enguany la seva diada anual a l'Ametlla de Mar i coincidint amb la prova esportiva del 100% Half Marathon. Aquesta activitat, que es desenvoluparà durant el diumenge al matí a l'esplanada del Passeig Marítim, ubicada dalt de la platja de l'Alguer, pretén dos objectius. Un, donar a conèixer l'entitat i a la vegada ser un punt de trobada dels afectats per aquesta malaltia al territori. A més, els quilòmetres que es correran, els participants de la prova esportiva es sumaran a la iniciativa mundial Run for Parkinson's. Pepa Martín és la vicepresidenta de l'associació Parkinson Terres de l'Ebre.
Vam pensar quin dia fèiem realment aquesta diada on realment es concentrés a l'Ametlla de Mar força gent i, clar, vam veure que hi havia allò de la 100% Half que es podia ajudar a sumar molts quilòmetres i vam decidir fer-ho amb aquesta jornada.
La jornada començarà a les 9:30 del matí, on es concentraran els socis de l'entitat i realitzaran una sortida amb el catamarà del Tunatur. A la tornada a port faran una enlairada de globus. Després, la festa serà la protagonista amb la participació de diferents entitats i col·lectius locals, com la banda de cornetes i tambors, la batucada Calacatà o el grup escènic de la societat. A més, hi haurà l'actuació de la cantant Verònica Zúñiga, la lectura de versos amb Glòria Fandos, la cantada d'una jota improvisada i un concert amb el grup La Banda del Riu al ritme de rumba rock. L'associació també instal·larà un servei de bar i degustació de botifarres als porxos del Centre d'Interpretació de la Pesca durant tot el matí.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Anem amb l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Les AMPA de les 5 escoles d'Amposta han demanat a Ensenyament que no tanqui cap de les 10 línies de P3, dues per escola que hi ha a la ciutat.
La previsió del departament abans de la preinscripció feta segons el cens i la davallada de natalitat generalitzada que es manifesta aquest curs 2016-2017 ha estat retirar una línia al Col·legi Soriano Montagut, però aquesta no ha estat el centre amb menys preinscrits a la capital del Montsià. En total, el primer curs d'infantil tindrà 190 alumnes. Totes les associacions de pares i mares ampostines s'han unit per lluitar per mantenir tota l'oferta actual i no descarten mobilitzacions, en bé dels seus fills i filles, han dit, i d'un ensenyament de qualitat. Les AMPA, que ja van recollir firmes i han fet algunes protestes, han passat d'exigir que la línia reduís al centre concertat d'Amposta a demanar un tracte igualitari per a tots els col·legis i per evitar enfrontaments i competició per captar alumnat entre els col·legis de la capital del Montsià. La petició de les AMPA passa per una reducció de la ràtio d'escolars per classe, com asseguren, s'ha fet en altres punts del país. Els representants de les AMPA proposen que es pot fer una redistribució de xiquets i xiquetes per mantenir dues línies a cada escola perquè hi ha una previsió que en 2 anys tornarà a augmentar la demanda i de manera que no es castigui les escoles amb més diversitat.
I parlem ara d'infraestructures perquè l'Ajuntament de Tortosa ha adjudicat a la UTE Bandera Obres Civiles i Marítimes i Acciona Infraestructures les obres de reforma integral del pont de l'Estat per un import de més d'1 milió d'euros. El termini d'execució previst és de 10 mesos. Al pressupost de l'obra cal afegir-hi el cost del trasllat dels serveis que resultarà finalment en 1,3 milions en total, 900.000 euros dels quals els aporta la Diputació de Tarragona. La reforma integral del pont de l'Estat se centra en els dos extrems de la secció, que creixen uns 2 metres cada costat per encabir-hi un carril bici i el pas de vianants. Els carrils bici estaran a la mateixa cota que la calçada per a vehicles, però separats d'aquesta en queda fora de l'estructura dels arcs. En una cota inferior se situarà la passarel·la de vianants. El desnivell s'aprofitarà per utilitzar part del carril bici com a banc, amb seients puntuals que acabaran esdevenint grans miradors a nord i a sud, sobre la ciutat i l'Ebre. L'ampliació del vial de vianants es planteja per mitjà de peces de formigó armat i prefabricat suportat per la nova prolongació soldada i suportada a les antigues mènsules. A la part de Ferreries es projecten 2 accessos per a vianants, a banda i banda, amb l'escala de Cargol. Al marge esquerre, l'actuació s'aprofita per reordenar la plaça Agustí Querol, que es farà de node de connexió entre l'accés al pont i al centre de la ciutat i també al nucli antic, tot prioritzant el pas als vianants. La reforma inclou també la introducció de nous colors i il·luminació dels arcs i la base amb tecnologia LED.
Els tractaments contra la mosca negra al riu Ebre per aquest 2016 tornen a penjar de la incertesa del finançament públic. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre reclama al govern que es faci efectiu el pagament dels 673.000 euros anuals pendents de la campanya de 2015 i que han de permetre a l'organisme liquidar el passat exercici amb els deutes que s'arrosseguen. Segons els recursos, el COPATE no ha pogut fer front encara a totes les despeses de productes larvicides, avionetes i helicòpters pendents en d'aquest 2015. L'organisme s'encarrega de gestionar els tractaments tant de la mosca negra al tram final de l'Ebre com del mosquit al delta de l'Ebre. Recordem que la campanya en aquest cas comença entre finals de maig i principis de juny. Així les coses, tot i que els preparatius i les contractacions per poder iniciar l'operatiu ja han estat formalitzades amb les mateixes empreses, la no disponibilitat dels fons dificulta en gran mesura el seu inici. En cas de no poder disposar dels recursos que la Generalitat, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, es va comprometre a portar anualment al llarg de 3 anys, el COPATE es veurà obligat a fer-hi front amb recursos propis o a demanar un crèdit. Si bé els elevats cabals del riu han impedit fins a aquest moment iniciar els tractaments, el temps ja s'està esgotant. Malgrat això, el problema del finançament no ha estat el responsable que els tractaments contra la mosca negra hagin de començar ja ben avançada la primavera, fet que podria acabar restant-los eficàcia. Novament, han estat els excessius cabals puntuals del tram final de l'Ebre.
I ens hem de fer ressò avui de que un exemplar de dofí cap d'olla gris va aparèixer varat el passat divendres a la tarda en una platja de l'illa de Buda i va acabar morint poques hores després. L'exemplar, d'uns 3,25 metres de llargada i entre 350 i 400 quilos de pes, va quedar encallat en una zona de poca profunditat i no va poder tornar mar endins. Un particular va donar l'avís de la troballa, que va activar el protocol de fauna marina dels agents rurals. Fins al lloc, una platja no accessible al públic, es van desplaçar també 9 voluntaris de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins de Barcelona, que no van poder fer res per salvar-li la vida. El cos del cetaci no presentava externament cap indici d'haver patit danys. Atesa la impossibilitat de moure'l, aquest passat diumenge, un tècnic del Centre de Recerca en Sanitat Animal es va desplaçar a la zona per recollir mostres i efectuar la necròpsia in situ, que haurà de determinar les causes de la mort. Es tracta del segon cap d'olla gris que apareix i mort a les platges del delta de l'Ebre en un mes després del localitzat el passat 13 de març a la platja de Riumara del Tebre. Segons els experts, els casos d'aquest tipus relacionats amb aquesta espècie concreta no són excessivament freqüents al litoral català, on n'han aparegut en total 3 en els darrers mesos.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem ja a conèixer la previsió meteorològica per aquest dimarts. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquest dimarts i ho fem parlant d'un temps força estable amb temperatures que han arribat a baixar respecte a les d'ahir, però en canvi durant el dia s'han d'anar recuperant ràpidament i al migdia parlarem de màximes de 18-19 graus. En general ha de dominar el sol, però sempre anirà acompanyat de bandes de núvols alts i mitjans, amb més domini del sol al migdia, però amb més abundància d'aquests núvols ara a primeres hores del matí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix temperatura a l'Ametlla de Mar de 19,4 graus centígrads, una humitat relativa del 69%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat a la sintonia de la Cala Ràdio en aquest dimarts 12 d'abril de 2016. La informació continua a cada hora als butlletins horaris i permanentment a mediamar.cat/lacalaRTV.
S'acosta el bon temps, tornem a la platja i un dels factors que hem de tindre molt en compte és l'hora de fer la digestió. Avui en coneixem més detalls amb l'Antonio Comes.
És dimarts i, per tant, el nostre Sempre amb tu anem de Tor de Guàrdia amb el Servei d'Urgències Municipal i avui ens acompanya el tècnic Antonio Comes. Antonio, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, avui hem anat al Tor de Guàrdia, hem anat parlant de moltes coses. Hem parlat de ferides, de cremades, de convulsions febrils, però avui volem parlar d'una cosa que hem de dir que li posem un mal nom. I ara ens explicarà l'Antonio per què. Avui volem parlar del tall de digestió.
Correcte. Bueno, en primer lloc, dic que el nom no és correcte, el nom de tall de digestió, ¿vale? Ja que no té res a veure amb l'aparell digestiu, aquest tipus d'emergència que pugui entendre. El nom correcte és hidrocusió. El que passa que, com amb el nom, i tothom, bueno, sempre s'ha dit el mateix, tall de digestió, doncs tall de digestió s'ha quedat. ¿Vale?
Són d'aquells mals noms que hi ha moltes vegades mos queden, però bueno, hem de dir-ho bé, eh? Hidrocusió. Aquest és el nom tècnic correctament dit. Explica'ns una mica, què és això exactament, la hidrocusió, entre cometes, tall de digestió?
Va, mira, es tracta d'un síncop, o és una pèrdua brusca de consciència, que pot estar acompanyada d'una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un canvi molt brusc de temperatura. Vale? Diguéssim que el que succeeix és que al passar de calor intensa al fred de l'aigua, tota la sang perifèrica que irriga la pell passa per constricció dels vasos sanguinis a l'interior del sistema circulatori més intern i això provoca una aturada cardiorrespiratòria. ¿Vale? Més seria una respiratòria i després aniria juntament una cardíaca. ¿Vale? Uh-huh. Diguéssim que ens fiquem dins d'una piscina, l'aigua està molt gelada i quan entrem dins a vegades aquell fred que ens agafa la pell de gallina, no? Perquè la gent ens entengui. No? Llavors la sang el que fa és, com que el cos és savi, és desplaçar tot aquest volum sanguini cap a dins del cos. Uh-huh. Vale?
Clar, nosaltres li diem tall de digestió perquè hem de dir que quan fem la digestió, molta de la nostra sang se concentra a l'estómac i precisament, doncs clar, si tenim aquest xoc brusc de temperatura, de passar d'una temperatura doncs, calenta a una més freda, clar, que hi ha aquest xoc tèrmic, la sang se desplaça a cobrir la necessitat doncs, de tindre una temperatura corporal més o menys estable.
Correcte.
Del cos. Això seria una mica l'explicació.
Sí,
no?
Sí, correcte. El cos és savi, llavors detecta que hi ha uns òrgans vitals que s'han de salvar. Vale?
I llavors i per això doncs, passa doncs, esta situació que moltes vegades ens trobem. Hem parlat una mica del que és això, el tall de digestió, la hidrocusió, però quins són els símptomes que podem apreciar? Mareig, ganes de vomitar?
Sí, mira, els símptomes inicials de la hidrocusió pues, serien els calfreds, o que us he dit, la pell de gallina, visió borrosa, nàusees, mareig, allò, ganes de vomitar, no em trobo bé, però això és de cop, vull dir, no és allò perllongat, vull dir, una vegada passem d'un extrem a l'altre, això són símptomes que s'aprecien al moment, no? Dir que a vegades pràcticament no hi ha avís. Vull dir, és tan
dràstic,
ràpid,
no?
Sí,
ràpid.
Sí, és molt dràstic, sí.
Uh-huh. Realment hem de dir que això passa, i estem parlant que tenim aquest contrast tèrmic, però sempre amb la panxa plena. Si tenim la panxa buida ja ho parlarem un altre dia, però hem de recordar, hem dinat, hem menjat, i a més hem menjat amb abundància, estem amb la panxa plena i fem doncs això, un contrast tèrmic que no té per què ser l'aigua o sí, normalment està molt lligat al tema de l'aigua.
Sí, està lligat amb el tema de l'aigua perquè hi ha un intercanvi molt ràpid de temperatura. Uh-huh. Però a veure, tampoc no té que anar molt relacionat, bueno, sí que se relaciona sobretot amb després de dinars, però hem de pensar que també esports molt enèrgics, persones que arriben a córrer maratons o fan cursos de 10 quilòmetres, els típics constructors que es passen 8 hores, 9 hores al sol dalt d'una taulada en ple estiu, gent gran, crios petits, vull dir, treballs físics molt durs, tot això s'adjunta i clar, el contrast amb una aigua que pot estar inferior als 27 graus, pues és el que ens pot provocar la hidrocusió.
Uh-huh. Expliquem una mica què és el que fem malament per tal de tindre un tall de digestió, ho hem de dir així, no? Quins són aquelles accions, aquelles coses que fem i que ens poden acabar produint un tall de digestió?
A veure, doncs una mica de sentit comú i de cura. I a veure, si hem estat en un dels factors que us explicava ara, en treballs molt exposats a temperatures altes, ha estat fent una cursa. A veure, a l'hora de ficar-nos dins a la platja, en vez de tirar-nos així, sin previo aviso, ala, aquí vaig, doncs també entrem una miqueta en coneixement, ens podem banyar igual, donem-li temps al cos que es vagi habituant a la temperatura de l'aigua, entrem poc a poc, entrem caminant, a mesura que anem avançant dins a l'aigua, doncs ens anem remullant les cames, amb les mans ens anem mullant una mica, sobretot el que és el tors, la zona de l'estómac, veurem com el cos ens va demanant allò de dir, ja sé quina temperatura hi ha, ens mullem una miqueta al cap, poc a poc, i anem entrant dins i podem gaudir perfectament de nadar o dins d'una piscina o, uh-huh. o a la mar. Però sempre en coneixement, i després dels dinars pues, bueno, tindré una mica de precaució i jo, mira, aquí jo a panxa plena, amb mitja botella de vi, vinga, vaig a fer salto mortal, no? Igual s'acaba malament això. Uh-huh. Vull dir, ens podem remullar igual, però amb molt de coneixement, i si es pot evitar, doncs esperar-nos un ratet.
Millor que millor.
Millor que millor.
Amb això però... que li diuen tan tradicional la migdiada, que ara pot ser amb això del canvi horari que es pues, planteja, pot ser desapareix.
Sí, seria fer la migdiada i després de la migdiada ens volem pegar un banyet i fem la mateixa operació. Entrem espai dins de l'aigua, li donem temps a que el cos se vagi habituant a la temperatura i fem el mateix procés. Vull dir, no perquè haguéssim fet la migdiada mitja hora o una hora i no, torno a fer el ganso dins de l'aigua.
Ara, ara parlàvem d'anar a la platja, sobretot, anar a la piscina, que ara, doncs, després espero que esta primavera ens permetin a la platja. Tenim aquí a prop ja Sant Jordi i és un dels primers dies que tothom passem per la platja, però hem de pensar que això també pot passar dutxant-nos, per exemple, pot passar un tall de digestió a la dutxa?
Si l'aigua de la dutxa està molt freda i tenim les mateixes condicions, sí. Seria potser més difícil perquè a veure, el cos no entrarà tot submergit dins l'aigua. És quan el cos se submergeix dins amb un vas d'aigua, vale? Hi ha un contrast molt gran de temperatura. El fet de que ens poguéssim dutxar... A veure, normalment quan entrem a la dutxa i notem que està una mica gelada, com que no, el cos és savi, ja anem tantejant el tema. Saps? Una miqueta per les cames, una miqueta l'aigua, una miqueta per aquí, una miqueta per allà, i entrem, no? En certa manera ho fem. Vull dir, hauria de ser que haguessis fet un esforç molt gran, molt... tinguessis una patologia o alguna cosa i, ostres, i l'aigua estigués molt, molt gelada. Però és l'intercanvi brusc de temperatura.
Hem parlat una mica de com previndre tot això, del que no hem de fer, però escolta'm, si per casualitat, pel que sigui, ens passa, i estem sols, és a dir, ens passa a nosaltres mateixos, anem a una platja després de dinar i anem a fer una escabussada, i ens notem aquests símptomes, què és el que hem de fer si estem sols?
Demanar ajuda. A veure, podem estar sols i pot haver algú a la platja. Vull dir, fem-li senyals de que ens trobem malament abans de que la cosa vagi a pitjor. No volguéssim pensar, bueno, d'aquí 5 minuts me passarà i continuo dins l'aigua. No, me trobo malament dins l'aigua, surto fora. I fora, si hi ha algú, demano ajuda. I si no hi ha ningú, pues, intento buscar el mòbil, truco als serveis d'emergència, pot trucar naltros al SUM, d'intestar què és el que li passa. Sobretot, el primordial és sortir de l'aigua. I si hi ha algú que detecta que aquella persona pues, no parla bé, que la té al costat, que va desorientada, que s'està banyant, pues, immediatament acompanyar-la per a sortir fora de l'aigua.
Clar, sí. Entenc que aquí també pot jugar dos factors, perquè ens pot, si fa molta calor pot ser que sigui una insolació, pot ser que siguin altres patologies, lògicament, però també pot ser aquest tall de digestió. Per tant, aquesta hidrocusió, millor dit,
sí.
Pot ser qualsevol de les dues coses, també entenc.
Sí, totes dues diguéssim, poden acabar malament amb parades cardiorrespiratòries. Vull dir, la insolació, que diríem, o el xoc de calor. Uh-huh. El fallo orgànic també pot derivar en una parada cardiorrespiratòria, ¿vale? Però, bueno, si vols...
Sí, és un tema que seguirem parlant.
Seguirem parlant,
perquè, sí. Sens dubte, és molt interessant anar coneixent doncs, algunes d'aquestes coses que ens passen i que els serveis d'emergència doncs, estan per a intentar doncs, que es quedin només amb un ensurt en aquest sentit. Bé, si estem sols hem de buscar ajuda. Si nosaltres som els qui hem de donar ajuda i veiem aquests símptomes, quines coses hem de fer? Com hem de col·locar la persona... si té vòmits, com ho hem de situar, aquella posició lateral que alguns cops hem comentat.
Sí, correcte. A veure, el primer és si està dins de l'aigua, es traurà-la de dins de l'aigua el més ràpid possible perquè no faci una conspiració d'aigua. Vale? La segona és si hem detectat que aquesta persona està emparada, que no respon, és demanar als equips d'emergència el més ràpid possible un servei sanitari, una ambulància allí. Començaríem fent-li la RCP, vale? No sé, per aquí seria una mica complicat explicar-ho, però bueno, la gent que tingui una mica d'idea pues pot començar fent.
Sí, és complicat dir-ho perquè així d'imaginació hem vist moltes pel·lícules, però les pel·lícules a vegades sí que s'assemblen i a vegades no. La gran majoria de vegades no.
Bueno, començaríem fent dos insuflacions d'aire a la boca, tapant el nas, i llavors 30 compressions, vale? Al mig del pit. I seguidament pues, ja començaríem fent 30 compressions i dues respiracions. Però sobretot el principal, demanar ajuda. Si la persona està semi-inconscient, allò que... Vos que vol dir alguna cosa però que no està en si tot això, per evitar que tingui un vòmit i se'l pugui atragar, el que ha de fer la gent és sempre posar-los de costat. Això també els hi serveix per a casa, quan algú li ha de fer una lipotímia, se desmaia o que... pateixen algun tipus d'embòlia o el que sigui i es queden a terra o se queden al sofà. Llavors sempre posar-los de costat, vale? En el moment que hi ha un reflex que tenen ganes de vomitar, d'aquesta manera evitem que es puguin ells mateixos tragar el vòmit.
Uh-huh. I seria convenient posar-ho a una zona amb sombra perquè el sol no afecti? No, depèn.
A veure, també depèn de la situació on t'estéssim, de la platja i tot això, però sí que el que podem fer és demanar en algun voluntari que agafi algun tipus de sombrilla, i a menys que ens acompanyi estan allí amb la persona, amb el pacient, no? Pues a intentar donar-li pues, una mica de sombra a la sombrilla, no? I estar al costat i que ens ajudi en el que necessitéssim, clar, perquè potser un tot sol i un pacient pues, no fem res, potser si som dos podem manejar-lo millor, podem... un truca, l'altre pot posar-lo, entre dos ho podem posar de costat, exacte. Saps, clar, a veure. Mm-hmm.
L'important és, si ens trobem en una situació d'aquestes, és trucar al SUM al 977 45 7000, 977 45 7000, telèfon d'ambulància 24 hores a l'Ametlla de Mar, que ens atendran perfectament i doncs intentaran doncs, solucionar aquesta situació. Em deia Antonio, ara de cap, segur que t'enganxo ara, però de casos d'aquests segur que se'n trobeu alguns durant l'estiu.
Sí, n'hi ha molts que acaben, bueno, l'estiu ha sigut una miqueta peliagut, ha sigut una mica dur, bueno, però sí, vam tindre ja a començaments d'estiu un cas d'una hidrocusió, sí que potser enganyava algun tipus de patologia, però bueno, el desencadenant va ser un tall de digestió, mal dit, una hidrocusió,
sí.
Acabat en parada cardiorrespiratòria.
Vull dir que
difícil remuntat.
Uh-huh. I realment això doncs, són situacions, com dèiem, que poden passar, per tant, la paraula clau és previndre. I escolta'm, si a l'estiu, doncs, sobretot a l'estiu, perquè és quan hi ha aquest canvi de temperatura més habitual, doncs, escolteu-me, que per tardar una horeta i mitja més a anar a la platja, que aquest seria més o menys el temps ideal, no?, per esperar-nos.
Sí, bueno, ser prudent. En definitiva, se tracta de ser prudent. La digestió pot estar 2 hores, podem estar 3. Fent la digestió, vull dir, depenent de la quantitat que haguéssim ingerit de menjar, però, claro, tampoc és allò és matemàtic, de dir, no, és que la digestió comença d'aquí mitja hora, cada persona és diferent. No, és que la digestió s'acaba al cap d'una hora i mitja, no? I hi ha un procés aquí que passa de l'estómac als intestins, bueno, no allargarem més.
No, està però, clar, però sí.
Però, bueno, sí, sobretot és la previsió. És tindre una mica de sentit comú i, doncs, bueno, vaig a entrar dins l'aigua, espai, tranquil, i a disfrutar. I si veig que entrant dins l'aigua doncs no em trobo bé o diràs que no estic fi, doncs me'n surto fora. I si com bé demano ajuda, vull dir, o comento un agutxec, no trobo bé, vull dir, piqueu a l'ambulància o un servei sanitari.
I ara va l'última pregunta i un tòpic, que és, si estic a la platja i minjo a la platja i estic doncs, a un xiringuito, per exemple, puc anar directament després a l'aigua? No? M'espero?
És el mateix, vull dir, és el que comentava abans, estem exposats a una temperatura alta a l'estiu, 37, 38, humitats molt altes, estem suant, a sobre li estem ficant al cos i estem demanant una feina extra, que és fer la digestió, li estem ficant fato, com diem aquí, no? Dins l'estómac, No? I llavors és el mateix, el nostre cos pues, agafa una temperatura i clar, si tornem a entrar dins a l'aigua de la mar, pues, ja és un canvi molt dràstic, vale? De temperatura.
Per tant, teniu-ho present, molt present, que no perquè feu un xip-xap, sortiu, dineu i torneu a entrar, no significa que no es pugui produir aquesta hidrocusió, com li diem nosaltres, tall de digestió. Antonio Comes, t'agraïm, com sempre, que ens acompanyeu en aquest espai del torn de guàrdia, on aconsellem una miqueta, no? Expliquem algunes situacions, patologies als nostres oients i, sobretot, com previndre-les i, en el cas que ens trobem, com actuar, que és molt important. Moltíssimes gràcies i recordem, 977-457-000. Antonio, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Temps del torn de guàrdia al nostre sempre. Amb tu anem ara a la publicitat, a la tornada. Obrim el nostre bloc avui mediambiental. Primer amb les jornades pel canvi. Una proposta per aquest diumenge i després, com sempre, també amb el Naturalment. Res, dos minuts i seguim aquí en directe al Sempre amb tu.
Assegurances AXA. A l'Ametlla de Mar, Agència Segur Boyer. Fem assegurances d'auto, de la llar, de vida, de salut, assegurances per empreses. Estem al carrer Santiago Rusiñol número 1. Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del 977 45 63 13. Assegurances en general... a Agència Segur Boyer.
Fira Abril, la fira de la Mel i l'Oli de les Terres de l'Ebre. Els dies 16 i 17 d'abril t'esperem al Perelló, a una de les fires multisectorials més importants del territori. Vine i participa al sorteig del seu pes en mel, de l'olivera d'oli, i gaudeix de jornades tècniques, tallers, exposicions, actes populars... Ah, i viu el concurs de la mel, el més antic de tot l'estat. Una cita que no et pots perdre, 16 i 17 d'abril, Fira Abril, l'essència del Perelló.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Seguim aquí al Sempre amb tu, encarem la nostra segona part, avui diríem que 100% mediambiental. Si ahir parlàvem d'una proposta per diumenge, avui us n'hem de presentar una altra i a més molt pròxima, en el Centre d'Interpretació de la Pesca, perquè aquest diumenge des de les 10 del matí i fins a les 2 de la tarda hi hauran les jornades pel canvi. Anem a descobrir una miqueta sobre què és això de les jornades del canvi amb una de les seves organitzadores, la Eli Bonfill. Eli, molt bon dia.
Bon dia.
Hem de dir que avui te lliuraràs del Naturalment per vindre a parlar d'això, per aquí o no?
Clar, hem fet un intercanvi.
Heu fet un intercanvi, no? Sí, sí, perquè això d'intercanvi també em sembla que en parlareu i molt en aquestes jornades pel canvi. hem de llegir el programa d'actes per entendre ben bé què és el que veniu a fer, però així en global, què és això de les jornades pel canvi?
Bueno, la idea una miqueta és que els pobles petits a vegades, i també passa a les ciutats, però els pobles petits és una inèrcia encara més normal, que les coses sempre s'han fet d'una manera i se segueixen mantenint al llarg dels anys. Llavors la idea és portar una visió externa per ensenyar una miqueta que hi ha altres maneres de fer les coses, ni millors ni pitjors, simplement altres maneres diferents i que també poden ser enriquidores. Llavors la idea és aportar unes quantes idees de coses o maneres diferents de fer les coses habituals, com és doncs, l'alimentació, l'educació, el tema del voluntariat i la natura.
Diguem-ne que qüestions del dia a dia, no? o de l'entorn, per entendre'ns.
Exacte, no? Una mica la idea és que nosaltres podem canviar les coses que tenim al nostre voltant, les coses que no funcionen o les coses que creiem que poden funcionar millor. I a vegades doncs, hi ha un munt d'iniciatives al nostre entorn que ja ho estan fent, que estan funcionant i que no les coneixem. L'objectiu és portar iniciatives al nostre entorn que estan funcionant bé i que veiem si aquí a l'Ametlla pues, serien viables de fer, si serien interessants, si hi hauria gent que li motivaria de participar d'aquestes coses.
Per exemple, obriu el matí amb un debat, com si diguéssim, amb diferents grups de consum ecològics, que és un tema que precisament aquí al Sempre amb tu vam parlar, i no fa molt, perquè es va posar en marxa la panera, el grup de consum ecològic d'aquí de l'Ametlla de Mar. Compartireu temps amb altres grups de consum ecològics del territori en aquesta primera part de les jornades pel canvi.
Exacte. Hi ha molta gent que es pensa que això del consum ecològic doncs és una cosa complicada, que és cara, que és com molt de ciutat, potser, no? Molt de Barcelona, i la idea és ensenyar que no, que aquí a les Terres de l'Ebre, o al nostre entorn, fins i tot a la província de Tarragona, hi ha molts grups de consum ecològic, que simplement són grups de famílies que volen consumir junts ecològic per poder abaratir costos i, a més, doncs, per trobar algú que té unes mateixes inquietuds de preocupació per l'alimentació com nosaltres.
Hem de dir que estaran des de Roquetes la Vianda, des de Xerta lo Farcell, des de la Serra d'Almosa a Tivissa, Herbafam, i la panera de l'Ametlla de Mar, que per cert, com va la panera? Com està anant? Vam veure que tenia una estant a la fira alternativa.
Sí, i a més ara ja som més d'una vintena de famílies i estem consumint ja regularment cada setmana la verdura, el pa i algun altre producte que anem afegint setmanalment. Així que si algú està interessat en formar part d'aquest grup, doncs ja diumenge que vingui i li explicarem com unir-se a l'equip ecològic.
Diumenge, recordeu, 17 d'abril de 10 a 2 de la tarda al Centre d'Interpretació de la Pesca. Tema del grup de consum ecològic donarà això per a parlar i força perquè entenc que aquí compartireu maneres i visions de com organitzar-se, de com estructurar bé les comandes, de en funció de la demanda dels diferents membres d'aquest grup de consum, no? Entenc que aquest és l'interès, no? També pot ser.
Clar, i veure una miqueta doncs, com ha sorgit cada grup, no? De quina necessitat ha sorgit, de quina manera s'han organitzat, perquè doncs, potser hi ha grups que són més madurs i tenen una manera de funcionar més estructurada, i altres grups com la panera doncs, que ens estem organitzant diferent, perquè cada poble té una dinàmica diferent, la gent té unes feines diferents que doncs, permeten un encaix diferent de la manera de treballar. Llavors la idea és una mica compartir aquesta visió, buscar aquests punts en comú entre tots i mirar quines coses interessants hi ha de la manera de fer dels altres grups.
Hem de dir que això és pel que fa al grup de consum ecològic, que és el que obrirà aquestes jornades pel canvi, però a partir de les 11:30, a dos quarts de 12, hem de parlar de temps, del banc del temps, i això a mi m'inquieta perquè desconec què és i té pinta d'interessant.
És molt interessant. Jo no tinc la sort de participar en cap, però sí tinc molta gent al meu entorn que forma part de bancs del temps. I un banc del temps és un grup de gent que té ganes de posar temps seu a disposició dels altres per ajudar els altres o de posar els seus coneixements a disposició dels altres. I això es valora en temps, en comptes d'en diners. No? Igual que nosaltres podríem oferir serveis en diners, doncs si tu, per exemple, se't dona molt bé cosir, tu dius, mira, jo puc dedicar una hora de cosir a la setmana que l'ofereixo a qui necessiti alguna cosa relacionat amb el cosir. O doncs a mi se'm dona molt bé doncs, el tracte amb la gent gran. Doncs jo ofereixo una hora a la setmana per fer alguna cosa relacionada amb la gent gran a qui ho necessiti. I imagina't que tu tens doncs, una àvia que no te'n pots encarregar o que t'agradaria que algú doncs, un dia a la setmana et vingués a donar un cop de mà, doncs agafes aquesta hora que t'ha ofert l'altra persona i després tu ofereixes una hora del teu temps al grup que a algú altre li pot anar bé. Mm-hmm. És que tots tenim algú que aportar a la comunitat, no? I no cal que sigui algo en espècie, sinó moltes vegades simplement en això, no? Una qüestió de temps, de coses que saps fer o de temps per compartir amb alguna persona. Llavors tu ho poses a disposició de la comunitat i a qui li interessi l'agafa.
I explicareu un cas que a més el remarqueu d'èxit, com és el Banc del Temps de Salou i com ha acabat això representant per aquesta vila de la Costa Daurada, doncs implementar aquest Banc del Temps.
Sí, a més que els està funcionant molt bé, és un Banc del Temps que ha rebut suport també doncs, des de l'Ajuntament i que és curiós, no?, que està aquí a tocar de casa i que està funcionant molt bé. I Salou és una població que té una dinàmica doncs, peculiar, no?, perquè tots sabem que és un municipi de costa i fa la sensació que potser és un lloc que pot estar doncs, més mort fora de l'època de vacances i no, i la resta de l'any està viu i té doncs, iniciatives com aquesta tan interessants. I també n'hi ha un a Cambrils, que tenim diversos casos.
La Costa Daurada està en Blancs del Temps.
Exacte.
Entre tanta feina turística hem de pensar també en el dia a dia d'alguna forma o altra i això va bé, intercanviar d'alguna forma o altra el nostre temps amb una altra persona i d'alguna forma doncs allò que no podem fer nosaltres, que ens ho facin, i allò que sí que podem fer nosaltres, fer-ho a altres persones que no poden fer-ho, al final aquesta és la filosofia.
Clar, és una mica el que s'ha fet tota la vida, no? Tu ho feies amb els veïns, doncs necessitaven que li cuidessis als fills, doncs li cuidaves als fills, i després a canvi ells doncs, un dia et regalaven carxofes. No? O pues, t'acompanyaven al metge amb el cotxe. Doncs és una mica tornar a aquesta filosofia de que no saps mai quan pots necessitar l'ajuda d'algú que tinguis al teu entorn i hi ha un munt de gent que té ganes de portar el seu granet de sorra a ajudar els altres.
Hem parlat d'alimentació per un costat, hem parlat doncs, de voluntariat, si volem dir-ho així, per una altra banda. Toca parlar ara d'educació i d'educació lliure, que és un dels temes que plantegeu a partir de les 12 entenc que una altra presentació o una exposició de tres alternatives en educació.
Uh-huh. La idea és una miqueta que estem tots molt acostumats a l'educació tradicional, no? Aquesta els nens tenen un horari marcat, que entren a escola, estan assegudets allà a unes taules i escolten un professor que fa una lliçó. I hi ha altres maneres de funcionar, doncs, des de el que se'n diu les mares de dia, que és doncs una persona que està formada en educació, doncs ja sigui mestra o educadora social o tècnica en educació infantil, que s'encarrega de tenir un grupet petit de 3 o 4 nens als que els hi fa activitats, com si estiguessin a una escola bressol, però en petit grup.
Clar, parlaríem de l'època molt preescolar en aquest sentit.
Sí, fins als 6 anys això es pot fer, no? O es sol fer normalment. Després hi ha també els grups de criança, que és que una sèrie de famílies s'ajunten per crear doncs, com una petita escoleta, perquè el tipus d'escoles que tenen al seu entorn doncs, no encaixen amb el que ells voldrien pels seus fills. Llavors aquestes famílies s'ajunten, troben un espai que normalment és a la natura, un lloc que tingui jardí o que tingui camp, un bosc al voltant, i busquen també alguns educadors, sempre la persona que educa les criatures sempre és gent en formació en educació, que s'encarrega d'acompanyar els nens en el seu procés d'aprenentatge. I sempre pensant molt en que no tots els nens són iguals, ni tots els nens tenen les mateixes capacitats, ni tenen els mateixos ritmes. Llavors, no treballen amb horaris marcats. Ara a les 10 s'ha de fer això, i a les 10 i mitja hem de fer allò, i a les 11 això. Sinó que doncs es va deixant una miqueta que els nens vagin marcant el ritme segons les seves necessitats i segons el seu interès. I això fa que els nens aprenguin molt més perquè fan el que realment els hi ve de gust, el que els motiva. I si avui als nens els interessa saber doncs, algo sobre aquelles fulles que hi ha caigudes al costat de l'arbre, doncs es treballa allò i no passa res. I demà ja es treballarà una altra cosa.
Clar, entenc que tot va una mica sota una organització en aquest sentit, també, perquè doncs, ha d'haver una mica de planificació, però no amb temps, sinó doncs, amb objectius, potser, d'anar aprenent tot allò que els nens volen anar descobrint o allò que a poc els especialistes doncs, van descobrint de cara als nens. xoca una miqueta lògicament amb l'educació tradicional, però bé, pot ser, no sé si per educació, pot ser per tothom, però pot ser sí que com a activitat complementària doncs també pot ser interessant, no?
Clar, hi ha molta gent que ho fa. Veure
altre tipus d'educació, no només marcada amb temps i no només marcada doncs, amb objectius, amb mites fixats en una planificació, sinó poquet a poquet anant descobrint.
Clar, tu el que vols és que al final del recorregut escolar els nens hagin après tota una sèrie de coses, no?, de coneixements que els facin ser millors persones i que els facin ser capaços de moure's en aquest món que ens rodeja. Uh-huh. Llavors això es pot treballar de moltes maneres. De fet, una mica l'educació lliure ja ho hem estat fent als esplais o als agrupaments escoltes, no?, en què els nens treballen per projectes, els nens decideixen què volen fer. Doncs mira, aquesta temporada ens agradaria treballar doncs, com es munta un campament. I els nens i les nenes preparen les activitats durant tots els dies per anar preparant això. I ho fan molt motivats perquè és una cosa que ells volen, que ells tenen ganes de fer i que ells tenen ganes d'aprendre. I l'adult, que sempre és una persona molt preparada perquè no té un tema estipulat cada dia, sinó que va doncs, improvisant, diguem-ne, o va tenint que acompanyar sobre la marxa, sobre les necessitats que van apareixent, doncs és qui va guiant els nens, és qui ajuda a que ells vagin aprenent. No és qui està allà sentat en una taula ensenyant. Mm-hmm. És una manera diferent, no? I està molt bé pels nens que tenen doncs, un aprenentatge diferent, pels nens que són més ràpids, diguem-ne, en l'aprenentatge, o pels nens que són més pausats amb l'aprenentatge. Aquí tothom està inclòs i ningú se sent marginat.
Eli, hem d'anar avançant i com a recta final d'aquestes jornades pel canvi a la 1:15, després doncs, de parlar, com hem dit, de molts de temes, us poseu a parlar del grup de voluntariat ambiental, o millor dit, de la custòdia del territori, no? I com lligar-ho tot plegat, no? La qüestió del voluntariat amb la qüestió de mantindre un territori controlat amb les perfectes condicions mediambientals i tot plegat, no? I ho fareu a través d'aquest grup de voluntariat ambiental com que s'ha fet aquí a l'Ametlla de Mar.
Exacte, la idea és una miqueta que moltes vegades encarreguem que l'administració sigui l'única responsable d'ocupar-se dels espais naturals, no? I la natura és de tots, no és de l'administració, encara que a vegades ho posi sobre un paper, sinó que és un bé que tenim tots i una cosa que volem disfrutar tots i és interessant conservar-la entre tots. Llavors, la custòdia del territori és aquesta eina que permet fer una conservació dels espais naturals entre tots, on hi participen els propietaris dels espais naturals, ja sigui l'administració o sigui un propietari privat, qualsevol persona que tingui, per exemple, un camp d'oliveres o un camp de garrofers, com les persones interessades en conservació, no? Com voluntaris o fins i tot doncs, gent especialitzada. I es fa un treball entre tots per mantenir aquest espai doncs, organitzant jornades de voluntariat, organitzant formacions, no? Per exemple, jo que soc d'una zona on no hi ha oliveres, doncs no tinc ni idea com es poda una olivera o com es recullen les olives, no? Doncs es poden fer jornades per ensenyar a fer això i després va una degustació d'olis, no? Sempre són jornades una mica, doncs, lúdico, una mica de feina i lúdiques.
No, aprendre una mica i al costat de passar-s'ho bé, que també aprendre passant-s'ho bé sol ser millor que aprendre per obligació.
Exacte.
Com molt bé explicat.
No, i sentir que portes un granet de sorra a conservar l'entorn proper que tu tens al teu voltant.
Ja veieu, propostes des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda al Centre d'Interpretació de la Pesca. Aquest diumenge, a 17 d'abril, a partir de les 10 del matí, jornades pel canvi. Eli, tu ara et quedes amb nosaltres a veure'l naturalment, però ja has fet la feina per avui.
Exacte, avui he fitxat, ja he fet el meu intercanvi de temps.
Deixem pas als companys, Eli, que vagi molt bé aquestes jornades i realment doncs, que vagi molt bé i tingueu molta participació a les jornades pel canvi.
Això esperem, perquè a més són gratuïtes i obertes a tothom, així que en qualsevol moment del matí que vulgueu afegir-vos a les jornades, doncs sereu molt benvinguts.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Ho hem dit, anem a seguir parlant de medi ambient en aquest sentit i anem ja cap a la nostra secció del Naturalment. Secció que avui compartirem amb l'Aurora Requena i en Javi Soler. Molt bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Bon dia.
I avui parlant de la qüestió del territori. Ara ho parlàvem amb l'Eli, que el tema del grup de voluntariat d'aquí de la Milla de Mar serà qui clourà, entre cometes, doncs, el tema aquest que clourà les jornades pel canvi de diumenge, i precisament un tema molt lligat en aquest assumpte, tot i que de voluntariat ja n'hem parlat aquí a aquesta secció, avui volem parlar de la custòdia del territori, que vindria a ser potser el mateix, voluntariat, però a l'engròs, podríem dir, no?
Sí, bueno, la custòdia del territori normalment la porten associacions sense ànim de lucre, per tant, formades per gent voluntària, i bueno, en què consisteix? Pues bueno, és tu tens una finca, aquesta finca té un valor ecològic pel que siga, ja sigui perquè hi viu una espècie significativa, ja sigui perquè hi ha un hàbitat prioritari o que té certa importància, o que aquest hàbitat alberga pues, certes espècies, i bueno, una associació es fica en contacte amb el propietari de la finca, arriben a un acord, i l'acord no és res més que signar un document en el qual el propietari cedeix la custòdia d'aquell espai, d'aquella finca, per tal de gestionar-la mediambientalment, per potenciar aquell espai que hem comentat que pot ser pues, d'interès per a alguna espècie que hi ha, o per la seva pròpia entitat pues, ja té prou importància. I aquesta associació, sense ànim de lucre, remarco que és així, se n'encarrega de la gestió d'aquell espai, sense cap cost pel propietari, a no ser que vulgui fer alguna aportació, de dir, pues mira, és la meva finca, jo faig una aportació, o inclús col·laboro amb les tasques de manteniment, i bueno, l'associació que està registrada dins a la xarxa de custòdia del territori, que és una xarxa de custòdia oficial i que la Generalitat pues, va crear al seu moment, bueno, tira endavant pues, accions per a fer això.
Sí, efectivament, és un acord, com que comentaves tu, no? Totalment voluntari, en el que es vol que tothom guanyi, no? És un d'aquests, perquè al principi potser això de la custòdia del territori sona molt estrany, perquè de fet és una idea dels Estats Units, on allà potser les administracions mai fan tantes coses per la natura, no? Hi ha moltes associacions d'amics dels parcs naturals, no? Els parcs nacionals que ajuden amb tot això. Llavors aquesta idea de custòdia del territori és una idea una mica yanqui, però i que és un acord totalment voluntari amb la idea d'això, que tothom guanyi, no? Tant, per una banda guanya la natura, guanya perquè es fan accions que ajuden a la seva conservació, com deia el Xavi, ja pot ser d'un hàbitat o d'una espècie en concret, fins i tot també pot ser una gestió tradicional, es poden també conservar, no només part de la natura, o també es pot conservar una producció, una manera de produir, i és la manera el que a l'amo del territori, el propietari del territori, rep també aquest suport de part de l'entitat, de l'associació, no? Que pot ser tant un suport de, doncs, com rebre potser una subvenció, no? L'entitat li pot ajudar a que entren alguns diners per a que la finca es mantingui d'aquella manera, no? I es conservi d'aquella manera, i les accions que s'hagin de fer doncs podin, no? Les faci el propietari, com comentava el Xavi, amb els seus diners, però potser aquesta entitat li pot ajudar, li pot ensenyar algunes vies de finançament que aquest propietari desconeix, no?
Realment, diguem-ne que d'alguna forma seria que unes persones externes que s'encarreguessin de custodiar o de garantir doncs, que un espai del territori estigués en les òptimes condicions en aquest sentit, perquè moltes vegades entenem, i ara parlem en casos concrets, perquè hem dit molt bé la teòrica, però parlem a la pràctica. Aquí a la Milla de Mar en tenim de custòdia del territori perquè són zones en què els recursos humans i econòmics que moltes vegades tenen les administracions, per exemple municipals, doncs no permeten poder fer alguns programes de conservació de territori, com sí que altres entitats, a través doncs, de fons que sí que poden accedir, tenen en aquest sentit, i per tant això pot ajudar doncs, a que mediambientalment puguem recuperar espais, poguéssim tindre amb unes òptimes condicions per reintroducció d'hàbitats o per que no se'n perdin aquests hàbitats. Per tant, jo entenc que això permet, en aquest sentit, que allò que no arriba a l'administració, per exemple, local, i parlo molt en aquest sentit de l'administració local, pues, associacions sense ànim de lucre, entitats sense ànim de lucre, amb totes aquestes ajudes econòmiques sí que hi poden ajudar doncs, a arribar-hi.
Sí, tant en el cas de el que parlem ara, no? El cas particular del nostre poble, tenim tres acords de custòdia, Torrent del Pi, Estany Tort, Torrent del Pi i ara mateix l'Estany. Cada un d'ells amb el seu hàbitat
lacustre, amb unes particularitats, amb les seves pròpies particularitats, i l'associació Paisatges Vius mos fa la custòdia d'aquest territori. Què vol dir això? Vol dir que la rehabilitació d'estos hàbitats, que ara mateix, pues, per exemple, vam recuperar la llacuna de l'Estany Tor, avui mateix estem fent obres, no?, que vam començar ahir dilluns a la llacuna de l'Estany per recuperar-la. Tot això són accions que a l'Ajuntament no li costen un euro. Per què? Perquè l'associació s'ha encarregat de buscar els recursos econòmics per a que això es pugui tirar endavant sense que l'Ajuntament, a més, l'Ajuntament entès com a propietari entre cometes d'aquests territoris, perquè estem parlant, pues, que són allí, pues, està Costes, està l'Agència Catalana de l'Aigua, està el Departament de Medi Ambient, que serien també propietaris, copropietaris.
Allò és una mica com els terrenos, no?, de molta gent, i correcte, que ningú es posa d'acord moltes vegades en
correcte
què fem amb...
Pues, tenim l'associació Paisatges Vius, que el que tu dius, ningú es fica d'acord, no?, mos coordina una mica a tots, i a la vegada se n'encarrega de buscar els recursos econòmics per a tirar endavant aquestes, pues, accions de millora dels hàbitats, en el cas, pues, de les llacunes, que posteriorment, pues, seran la casa que acollirà, pues, Samaruc, com a espècie més significativa i que està en perill d'extinció, i a la vegada ompli de valor ecològic el nostre poble.
Uh-huh. Clar, és que és el que comentaven, no? Estàvem parlant d'un acord entre una associació i un propietari. En un cas, com el cas de les llacunes d'aquí de l'Ametlla, o, per exemple, els canyons de Blanes, en un altre punt d'aquí del Maresme, d'aquí de Catalunya. Clar, en aquest territori no hi ha un amo, perquè són territoris de domini públic. És a dir, sí que hi ha un amo, el problema, no?, que hi ha molts amos.
No és d'un, sinó que són
molts amos, no? Llavors, clar, aquest acord no es fa entre aquest propietari i amo d'aquest territori, sinó es fa, en aquest cas, com en el cas de l'Ametlla, entre l'Ajuntament i l'entitat.
I a part permet també que moltes vegades, entre accions que alguns no es posarien d'acord, doncs hi hagi un tercer sector en aquest sentit,
correcte,
no?, que el que permeti ja sigui, bueno, mira, us sembla bé fer això, o potser hi ha idees, entre les,
sí,
diferents administracions,
no,
i realment no es fa mai perquè a vegades costa, no?, això és teu, això és meu...
I a vegades, pues, les administracions centrals estan lluny del territori. Per
clar, ignoren el que passa
en el
detall.
Saben,
no?,
que està registrat l'hàbitat tal com a espai d'interès natural, i saben que això l'any 92 se va declarar com a tal, i que Xarxa Natura 2000 i totes aquestes històries, però no hi ha un reconeixement físic del territori, que digui, pues mira, la llacuna esta s'ha de recuperar perquè amb el seu procés natural s'ha acabat colmatant.
Clar, desconeixen les mancances, els impactes que han tingut, no?, com aquí la llacuna de l'Estany Tor, que va desaparèixer, es va colmatar, tot això des de Generalitat, pues, no ho saben.
Llavors, pues, les entitats, els grups, la gent de carrer, pues és qui fa este clam i diu, pues mira, a nosaltres mos ha desaparegut aquest hàbitat, sí que és la seva evolució natural, però ara mateix, com que estem mancats d'hàbitats significatius i sobretot en el que són hàbitats costaners, pues el que hem de fer és recuperar-lo. Recuperar-lo perquè hi haguin noves, bueno, perquè hi haguin espècies, pues, que possiblement busquen l'hàbitat este que altres poços no tenen, i per recuperar, pues, la biodiversitat i aquests factors que fan que un territori, pues, tingui riquesa.
Clar, a mi m'agrada molt la eina aquesta de custòdia del territori, perquè fa que tothom es faci una mica responsable d'un espai, no? Que, doncs, diguem una cosa, l'Ajuntament agafi les riendes i digui, bueno, s'ha de fer algo, m'ajudo, busco ajudes, no? Busco eines, busco aquests tipus d'acords per tirar endavant això. I en el tema del mar, no?, que comentàvem que és tan complicat, aquesta també és la idea. Com que no hi ha un propietari o no hi ha una administració que es pugui, diguem, ser part d'aquest acord, llavors són els usuaris del mar els que estan dins d'aquest acord. Llavors, d'alguna manera, tothom ens fem responsables d'un espai natural que realment som tots, no?, els que
hem
de ser responsables.
Sí, i després, en el cas dels particulars, que hem acabat parlant de l'administració, però en el cas dels particulars, per exemple, tenim una finca, no?, una finca d'oliveres que està perduda, que m'agradaria recuperar, però resulta que, clar, a mi recuperar la finca em costa uns diners, no?, he de traure les males herbes que han crescut, els arbres han de tornar... Pues bueno, formant part d'una custòdia del territori, això sí, ha d'estar degudament justificat, pues, per la presència d'una parella d'àguila cuabarrada, perquè a la finca, pues, hi ha un hàbitat significatiu,
sí,
com hem dit abans.
O una gestió, per exemple, o un agafar l'oliva i fer un procés, per exemple, de producció d'oli d'una manera determinada.
Clar,
que se'n vulgui conservar, no?, perquè sigui ecològic.
Te pot portar a formar part de... O sigui, que la teva finca formi part de la xarxa de custòdia del territori, hi ha una associació que se'n cuida, tot això et pot portar a tindre unes ajudes per a recuperar la finca, perquè a lo millor la finca aquella forma part d'un hàbitat de caça d'una espècie, per exemple la cua barrada. Fa poc, bueno, ja deu fer quasi un parell d'anys, no? El temps passa molt ràpid, hi havia un particular que tenia una finca perduda. No forma part d'una xarxa de custòdia del territori, però sí que és veritat que vam desbrossar tota la finca per a crear un hàbitat de caça de l'àguila de cua barrada. Pues això, per exemple, si això ho hagués fet una associació sense ànim de lucre i hagués signat un acord de custòdia, pues formaria part de xarxa de custòdia i aquesta associació se ben cuidaria del manteniment d'aquesta finca. Que després aquesta finca pot tenir una producció d'oli ecològic, unes característiques determinades que el propietari trauria un benefici.
Clar, que potser l'associació l'ajudaria, per exemple, a comercialitzar aquest oli o potser a fer activitats de turisme o d'oci a la seva finca, no? Això també pot ser part d'aquest tipus d'acords.
Entenc que també ara que hi ha, tot i que a molts parlen ja de recuperació econòmica, obviarem aquesta paraula, sí. Però sí que hi ha hagut uns anys d'una crisi econòmica molt, molt accentuada en aquest sentit. Entenc que això va també limitar molt poder fer projectes, però suposo que aquests acords de custòdia de territori d'alguna forma permeten que hi ha alguns projectes que no s'encallin. Hem vist que en els darrers anys doncs, hem pogut recuperar aquí la població una llacuna com la de l'Estany Tor, ara arrenca la del port de l'Estany, hi ha pendent també el tema del torrent del Pi, o em sembla que també està ja el tema mig en marxa. Vull dir que també permet que actuacions mediambientals, que moltes vegades potser en agendes polítiques quedarien apuntades a la part més última de la llista, doncs no es quedin encallades i es puguin tirar endavant.
Correcte, perquè ja no
per defecte en la política, però sí que lògicament hi ha necessitats socials que moltes vegades han de passar per davant.
I que ens agradi o no, la natura sempre està a la part de baix.
Bueno, i després que ja no depèn directament d'uns pressupostos municipals.
No, clar, que són ajuts, molts cops són ajuts de la Fundació Biodiversitat, que és una fundació del Ministeri de Medi Ambient, i que ha apostat molt fort per aquest tipus d'acords.
Sí, en el nostre cas, per exemple, hi ha una part de finançament públic, en el cas de la Fundació Biodiversitat, que ha acceptat molt bé aquests projectes que els hem anat enviant, i després hi ha una part de finançament privat. El fons Andrena, que és un fons privat, que surten els fons pues, a partir d'empreses que col·laboren amb el fons Andrena, també va traure a concurs projectes i demés, se va presentar el tema de les nostres llacunes, ho vam veure amb molt bons ulls. Pensem que la manera de triar els projectes està fonamentada en criteris científics, en criteris mediambientals, i que tot això no és a dit perquè tu em caus millor, sinó que passa tot un procés de filtres i de més que científics avalen aquests projectes. No? Llavors, pues, les nostres llacunes, perquè tenen un gran valor ecològic i mediambiental, pues, va caure molt bé. I el finançament és partit, és finançament públic, Fundació Biodiversitat i Fons Andrena.
I la feina de molts voluntaris, no?
I la feina dels voluntaris.
De tant en tant en fan jornades per ajudar a recuperar.
Si deu fer 15 dies, vam estar a la llacuna de l'Estany Tor.
Contra les malalties. Més, fa més, eh?
Fa més,
sí. Pues bueno, és igual, una miqueta més de 15 dies. Vam traure 75 quilos de microplàstics. O sigui, perquè això és una idea, anàvem amb celebrets d'aixòs de crió, d'agafar cranquets a la voreta de la mar, 75 quilos de microplàstics de dins d'una llacuna. Imagineu-se tot el que pot arribar a haver a la mar. I això, doncs, bueno, ho vam fer un grup de gent, de voluntaris, de veïns, de finques pròximes allí, que agraeixo moltíssim la seva col·laboració, moltíssima gent de fora que va portar a l'associació Paisatges Vius, socis propis de l'associació, i gent que passava per allí, gent que passava passejant, escolteu, mireu que estem aquí fent això, tal, s'interessaria, i bueno, pues la família es va afegir, cosa que també agraeixo moltíssim, i bueno, activitats com aquestes, de fet la custòdia es fa a partir del voluntariat, hem estat parlant de diners, hem estat parlant d'associacions, hem estat parlant de fons europeus, de fons nacionals i demés, però la custòdia del territori es fa a partir del voluntariat,
que és un element sens dubte indispensable per a poder fer aquesta qüestió del territori amb totes aquestes entitats i associacions sense ànim de lucre, i ho remarquem, que treballen doncs, per a poder mantindre alguns ecosistemes, doncs, recuperar-los o mantindre'ls en les condicions òptimes, allà com dèiem, no? on les administracions no poden arribar-hi per la seva feina habitual, doncs estan aquestes entitats que fan custòdia del territori, tema que avui hem volgut parlar al nostre Naturalment. Us hem d'agrair, com sempre, que ens hagueu acompanyat un dimarts més, Aurora, Javi, per parlar doncs, aquest tema, se'ns acaba el temps. Sé que es quedaríeu parlant molta més estona.
Sí, ara seríem aquí.
Esteu entretinguts i això us agrada. Ens veiem la pròxima setmana. Moltes gràcies.
Molt bé, a tu.
Ja estem fora de temps al nostre Sempre amb tu d'avui. Sempre ens agrada això de passar-nos de temps fini i sempre ens agrada explicar més perquè ens ho passem bé compartint aquests migdies de la Cala Ràdio.
És que ens agrada molt xerrar. O t'agrada molt xerrar, t'ho
diré així. Jo realment avui parlo poc, però en dimarts, perquè tenim uns especialistes en natura que ens expliquen totes les coses. Hi ha dies que sí que m'agrada més xerrar, però també hem d'escoltar.
Això t'anava a dir, m'has vist.
I demà escoltarem, tindrem emocions.
Vas a d'aprenent a escoltar.
Repassem a punts locals, Fini.
Des del Club de Pensionistes de la Casa del Mar es comunica als socis que s'organitza un viatge. Serà del 30 de maig al 4 de juny. A Blanes, el preu és 190 euros i tots els interessats ja poden passar a apuntar-se o a demanar més informació per la Casa del Mar. L'horari és pel matí, dimarts i dijous, de les 10:30 a les 12:30 i per la tarda poden passar de dilluns a divendres, de les 4:30 a les 7. També fan una crida des de la Casa del Mar a tots els socis, a tots els jubilats, que ja poden passar a pagar la quota d'enguany 2016.
Res millor que un bon viatget, eh?
Recordem que per dijous el tall a la carretera és a les 6 de la tarda i que també després en acabar a les 8 hi ha la projecció del documental Prou, en parlàvem l'altre dia a l'informatiu, serà a la sala d'actes de l'Ajuntament, dijous a les 8 de la tarda.
Un documental que es va presentar la passada setmana, doncs aquest dijous després del tall a la carretera s'ha estrenat també aquí a l'Ametlla de Mar.
També hem parlat que ha canviat l'organització enguany de la Diada de la Tonyina Roja. Serà el mateix cap de setmana, el 1 de maig, doncs dissabte 30, diumenge 1 de maig. I dic que tots els bars interessats en portar el bar aquell dia al port, doncs que han de passar per l'Ajuntament fins aquest divendres, dia 15, a buscar les bases en horari d'oficina. I el divendres a la 1:30 s'obriran les pliques, sabrem a quin bar se li adjudica.
Per tant, doncs, també oportunitats per contribuir doncs, a que les jornades turístiques com les jornades astronòmiques de la Tonyina Roja s'impulsin i vagin perfectament bé.
Tindrem moltes activitats pel cap de setmana i ja en parlarem. Si més no, dir el curs que s'està proposant ara. Que
vinga, ja tornem-hi.
Plaça reservada, ja vi també, tu també estàs apuntant, no sé jo, la Eli. Curs de pastissos, són dos dies, dimarts 19 i 26 d'abril, de 4 a 8 de la tarda.
Me sembla bé.
Per més informació, al Telecentre.
Informació al Telecentre, com també recordeu, ofertes de treball disponibles al Telecentre de l'Ametlla de Mar.
Que de moment tenim les mateixes que ahir. No hi ha variació, recordem les ofertes de treball a l'Ametlla de Mar.
Molt bé, doncs.
Mentet, que no tinc per aquí els apunts.
Ara no les trobes.
No
bueno, tinc. Doncs pues no passa res, demà ho recordarem al Sempre amb tu. Ja sou també la borsa de treball, la podeu escoltar a les 9:30 del matí i també a les 9:30 del vespre. Fini, ho hem de deixar aquí, que se'ns acaba el temps.
Doncs ho deixem aquí.
Demà hi tornarem a partir de les 12 aquí al Sempre amb tu. Molt bon dia.